mateix programa teníem el senyor Mijoler, com sap, alcalde del Prat de, sí, de Llobregat i també candidat a número 2 per Comú-Sumar a les eleccions al Parlament de Catalunya, i deia, ara que em treia la veu d'un ministre, em deia ahir el senyor Mijoler que encara espera que el ministre Òscar Puente vagi al Prat a parlar amb ell sobre l'aeroport del Prat.
Bueno, en fi, tot el respecte per l'alcalde del Prat, però em sembla que tampoc l'ampliació de l'aeroport del Prat ha de venir condicionada pel que pensi un municipi. En aquest cas, l'aeroport del Prat és una infraestructura estratègica aeroportuària, estratègica per Catalunya i també per Espanya, no només pels visitants o pels turistes, sinó per la connexió de talent en el món. Hem de pensar que les empreses i les inversions es mouen pel talent, per la capacitat d'atraure i de generar talent, i per tant, si a Catalunya tenim talent, hem d'intentar que vinguin aquí, tenir bones connexions aeroportuàries. I, per tant, respectarem l'opinió de l'alcalde del Prat, de Gavà, de Castelldefels, però hem de pensar en el país. I ara som el 6è aeroport d'Europa i hem de continuar sent-ho, o fins i tot li diré més, o augmentar o millorar alguna posició. És molt important estar bé connectats al món, i sobretot des del punt de vista econòmic, i nosaltres lluitarem per això. I, en fi, sé que hi ha una comissió, perquè la vam exigir nosaltres en el pressupost del 23, una comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat, i amb experts que està treballant, i que quan tingui una proposta definitiva doncs la presentarà. Per tant, si no ha vingut a veure l'alcalde, doncs segur que algun altre dia vindrà, però em sembla que també hem de posar les coses al seu lloc, no? I per davant de tot, doncs els interessos de país. I em sembla que en aquest sentit nosaltres com a mínim ho tenim clar, i la nostra proposta d'ampliació del Prat doncs està al nostre programa i la defensarem fins al final.
Parlem precisament del Prat. Si tal com reclama el president aragonès, Aena inverteix en insonoritzar el miler de cases de les urbanitzacions que hi ha a Gavà Mar i Castelldefels Platja, quin és el problema, senyora Romero, per provar l'opció que planteja el govern per facilitar l'arribada i l'enlairament d'avions de grans dimensions durant l'estiu?
Mira, aquesta és una opció que s'han tret de la màniga, que ningú coneixia. Insisteixo, hi ha una comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat i de cop i volta ens fan aquest plantejament. En fi, em sembla que no es fan així les coses. Quan tenim un acord, no?, amb una taula de treball per anar analitzant les possibilitats, em sembla que aquesta no és de rebut. I l'altra, en fi, vostè la seva pregunta ho diu, no? O sigui, insonoritzar totes les cases, bueno, això què vol dir, què significa, quins recursos es demanen, em sembla que no és la solució, i sobretot les maneres no han sigut correctes, no?
Creu que és un plantejament electoralista?
Sí, em sembla absolutament electoralista, com la majoria del que està fent Esquerra Republicana. En fi, jo vaig rebre l'altre dia un correu electrònic, perquè les meves filles estan a la primària amb el val escolar, i justament t'has d'inscriure abans del 5 de maig, no?, una setmana abans de fer les eleccions. Bueno, doncs no sé si calia fer-ho en aquest moment. Esquerra Republicana, òbviament, crec que d'alguna manera està instrumentalitzant la institució per fer campanya, i amb aquesta opció que no l'havien posat mai sobre la taula, jo he estat negociant pressupostos el 23 i el 24, on hem parlat molt, li asseguro, de l'aeroport, mai havia sortit aquesta opció. Per tant, sí, em sembla que és un punt electoralista, i crec que, home, amb temes tan importants com aquest, creiem que hauríem de ser tots més curosos, més institucionals, i si hi ha una taula on s'està treballant propostes tècniques de millora per, si no li volen dir ampliació als Esquerra Republicana, li volen dir transformació, doncs diguem-li com vulguem, però si s'està treballant, no em sembla de rebut treure una proposta no consultada amb ningú.
Senyora Romero, no és la primera vegada que es queixen des del PSC que Esquerra Republicana està instrumentalitzant la campanya. Tenen previst portar Esquerra Republicana a la Junta Electoral?
Miri, nosaltres el que tenim previst és fer campanya, explicar el nostre projecte, fer propostes constructives i positives pel país en molts àmbits, i sincerament no ens agrada que s'instrumentalitzi la institució de la Generalitat de Catalunya, que és de tots, però en fi, cadascú sabrà el que fa, no? Jo crec que, en fi, els ciutadans després podran valorar i podran votar el 12 de maig qui és el partit que li dona més confiança. Jo crec que fent aquestes actuacions no generen confiança, però en tot cas és una valoració nostra, no? Però evidentment els nostres esforços en aquests dies abans de la campanya serà explicar el nostre projecte en positiu com estem fent.
Parlant sobre qüestions i sobre altres qüestions i sobre aquest projecte, han parlat amb el sector turístic sobre els canvis que va anunciar el govern sobre el pla de sequera?
Estem parlant amb ells, hem parlat molt amb tot aquest temps i estem parlant amb ells. El divendres compareix el conseller Mascort a la Diputació Permanent i, per tant, estem preparant aquesta intervenció per aclarir alguns dubtes que tenim en relació al decret que van aprovar ahir. I el decret que ja havien aprovat fa unes setmanes, no? Em sembla que el govern doncs, no té clares les coses, va donant toms des de ja fa moltes setmanes. De fet, va haver-hi un ple de sequera que va ser impulsat per Junts per Catalunya. Ja es van aprovar moltíssimes coses que fins ara no hem vist reflectides en un decret. Tampoc li dic que s'ha negociat amb els seus parlamentaris. Ens han informat de que s'aprovava això sense cap capacitat d'incidir i de poder modificar res. Aquest ha estat l'estil d'Esquerra Republicana, també. En fi, quan un té 33 diputats, doncs ha d'anar en compte perquè ha d'aprovar les coses al Parlament. Doncs ja veurem què passa amb aquest decret i amb aquestes mesures que ens plantegen, però hem vist com hi ha una nota a la Federació de Municipis dient, home, el que no pot ser és que els problemes ens els transfereixin als alcaldes sense eines per poder, en aquest cas amb les piscines, doncs fer un control del que s'està demanant, no? És a dir, la Generalitat moltes vegades s'espolsa les responsabilitats, decideix tard i malament i sense consens, que això em sembla el pitjor. Ho ha fet amb el turisme i ara doncs, també ho està fent amb els ajuntaments. No? I, per tant, bueno, doncs veurem quina és l'explicació que ens dona el conseller Mascort divendres, però nosaltres amb això portem molt temps sent crítics. S'ha de fer polítiques concertant, dialogant, i això no ho fan, ni amb els grups parlamentaris ni amb els sectors afectats. I em sembla que això, doncs, en fi, és greu, a més, amb un govern que no té una majoria i, per tant, no representa la majoria de Catalunya. No?
Deixem plantejar-li dues darreres qüestions i un apunt. Primera qüestió. Ahir també es va conèixer la confirmació que la marca xinesa Chery s'instal·larà a la fàbrica que Nissan va deixar per fabricar cotxes elèctrics. Sembla que Catalunya manté el ganxo per atreure grans inversors internacionals perquè obrin aquí les seves fàbriques, no?
És imprescindible que fomentem les polítiques de reindustrialització, molt important. Aquí s'ha fet una feina, i la vull posar en valor, una feina conjunta entre el Ministeri d'Indústria i el ministre Jordi Hereu i el govern de la Generalitat, amb un objectiu comú, que és portar, no, a la reindustrialització, portar una nova fàbrica en l'espai de Nissan, i per tant, home, és una molt bona notícia que vingui Chery a Catalunya, que pugui generar llocs de treball i riquesa, amb un sector de l'automoció en constant transformació, a més, amb un sector que necessita pues, que tenir uns vehicles més autònoms i més nets, no, amb energia elèctrica. Per tant, és molt bona notícia i crec que és el fruit d'un treball ben fet. No? S'ha de cooperar per intentar atraure el màxim d'inversions a Catalunya. I per això també hem d'apostar pel talent, i vol dir doncs, més formació professional, no? Millors i més plaç a la universitat en aquests àmbits tecnològics, que és el que estan demanant avui les empreses. No? Per tant, és una bona notícia, però cal seguir treballant i insistint molt en aquest àmbit, perquè és molt rellevant si volem atreure doncs, les millors companyies del món.
La segona, si Salvador Illa és president de la Generalitat, demanaran a les grans empreses del país que tornin les seves seus a Catalunya?
Mira, les grans empreses del país tornaran si veuen una estabilitat política a Catalunya, si veuen que hi ha seguretat jurídica, i això hi ha certeses. I durant molts anys no hi ha hagut ni aquesta estabilitat política, hem vist governs que es trenquen, hem vist legislatures de 2 anys, i això, evidentment, no dona tranquil·litat a l'economia, no? I tampoc hem tingut seguretat jurídica, perquè és veritat, en fi, que des del 2017, que s'aprova les lleis de desconnexió, doncs tothom ha estat molt alerta. Nosaltres què volem? Doncs generar estabilitat, mandats de 4 anys, certesa, seguretat jurídica, i a partir d'aquí s'han de posar les bases, que és el que nosaltres volem fer perquè aquestes empreses, si així ho consideren, tornin. És una decisió de les pròpies empreses. Ara, què ha de fer l'administració? Posar les condicions perquè tornin, i nosaltres les posarem en aquesta línia que jo li deia, i esperem doncs, que cadascú, evidentment, amb la llibertat que té, doncs, pugui decidir. No? Va ser una mala notícia que tornessin, però no oblidem que la inseguretat política i jurídica doncs, segurament els va portar a prendre aquestes decisions.
I un últim punt, com li deia, senyora Romero, jo sóc dels que creu fermament que la política no és tan picar baralla com sembla, sinó que hi ha molta humanitat al darrere de tot plegat, i li volia preguntar precisament per ell, precisament un dia que ens va deixar ahir al vespre. Jo sé que no compartien color polític, però no sé si havia compartit alguna estona amb Josep Maria Terricabres.
Doncs no, la veritat és que lamento, òbviament, la seva mort, l'havia llegit i l'havia seguit, però no havia coincidit personalment amb ell, i per tant no puc tampoc fer massa una valoració de la nostra relació perquè no la teníem, no? Però és veritat, jo estic molt d'acord amb vostè, que la política, malgrat que a vegades sembla, doncs manté una relació cordial amb molts dels grups polítics, no? Amb la majoria de diputats tenim una bona relació, una relació cordial, podem parlar, podem discrepar, però en general jo crec que fins i tot li diria. Hi ha una bona relació i un afecte, perquè bueno, al final treballem tots junts. Discrepem, evidentment, amb la solució que volem posar als problemes. Doncs, evidentment, perquè a vegades venim de llocs diferents i amb ideologies diferents. Però nosaltres creiem que, a més, en aquest moment que estem vivint, els ciutadans el que necessiten és veure doncs, que hi ha més concòrdia, no?, que confrontació. I crec que nosaltres ho hem demostrat aquests darrers 3 anys, que hem fet això i que hem estat al costat doncs, dels diputats i les diputades, malgrat les discrepàncies, i crec que això és important. No? I, per tant, doncs, en aquests moments, en aquest cas, doncs, això, lamentar la mort, la seva, evidentment, la seva repercussió en l'àmbit de la filosofia i la història ha sigut molt important. Va ser, a més a més, és veritat, eurodiputat d'Esquerra, tot i que jo no hi vaig coincidir, però evidentment, una abraçada molt forta doncs, a tots els companys d'Esquerra Republicana.
Número 2 del PSC per aquestes eleccions per al proper 12 de maig al Parlament de Catalunya. Senyora Alicia Romero, que vagi molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns un dia com avui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i molt bon dia.
Ràdio Estel. El Palau de la Música Catalana s'omple de poesia. El gran recital Llegats Vivents a la Sala Modernista el proper 28 d'abril. 9 poetes emblemàtics en llengua catalana en una sessió per guarir l'ànima de bellesa amb intervencions musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. Presentat per Anna Gual i Jaume Cipons a l'Orde. Llegats Vivents, poesia en un entorn màgic. Entrades a palaumusica.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Pràcticament 2 minuts i ja arribarem a 9:15 del matí. Judit Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Olma Giró, bon dia.
Molt bon dia.
Judit, què ens expliques avui a la Grave? Va.
Mira, ahir parlàvem de meduses que s'havien acumulat a la platja de Roses per la calor, la sequera.
Sí, senyora.
Doncs avui us porto una altra plaga que també està apareixent abans d'hora per les altes temperatures.
Prou. No seran aficionats francesos. No.
Oh, que bona aquesta.
Parlem de paneroles.
No.
Bueno, jo sabia que li falta una petita de tres, no passa res.
No sé quina és la relació, però bueno.
No havia escoltat mai aquesta
lletra. Aquesta versió no la tenia jo controlada.
Jo tampoc.
Judit Vallès innovant a Ràdio Estel. Premi Innovació.
Premi Innovació. No, a veure, jo crec que és moment de demanar perdó a l'audiència en el sentit de que deus haver tret la cançó sense escoltar-la tota i
em sap greu.
Clar, ja està, passa res.
No has vist que posava la cucaracha versió alternativa?
És que sabeu què passa? Hi ha tantes versions d'aquesta cançó que...
Està bé. A partir d'ara, fixa't una mica.
A veure, una cosa, jo el que sí que demanaria és que en aquest programa es deixés de parlar de plagues, d'insectes i de diversos animals, que siguin rates, meduses, paneroles, és que... perquè jo al final no viuré, arribaré a casa i l'únic que faré serà mirar per les cantonades.
És que dona per molt aquest tema.
Va, anem a les paneroles.
Va, sí, anem a les paneroles. Estan començant a aparèixer abans del previst, pel que deia, per les altes temperatures, però és que a més s'està demostrant que cada cop són més resistents. No sé si vosaltres...
Estan mutant, Estan mutant.
No sé si vosaltres heu intentat mai matar una panerola.
No,
sí.
No, fa molt fàstic. Amb frusfrus, sí.
Amb frusfrus. I amb trampes, hi ha trampes de paneroles.
No, amb el peu no,
Jo amb el peu, sí.
No, home, crec, no.
Jo sí.
No, és que em fa molta angúnia.
A mi també, però...
Jo ho he intentat, però és que és impossible, no es moren.
Ai, pareu.
No es passa que
no es moren. O sigui, una vegada vaig estar amb el frusfrus... No, però costa molt de matar-les. Amb l'escombra... Són molt...
A mi fan molt fàstic, o sigui, de debò,
Una bona trepitjada...
Un dia feia una pregunta molt interessant. Què preferiu estar en una habitació tancats amb dos coloms o amb unes quantes paneroles? Una habitació petita.
Jo coloms.
És que... No ho tinc clar.
Jo crec que... No ho sé, clar. Jo tampoc ho sé.
Ja,
jo
tampoc. El soroll que fan quan els...
No.
Això les paneroles.
Sí. Molt escarós. Molt.
Se m'ha posat la pell de gallina.
En fi, paneroles. En teoria són uns bitxos que haurien de començar a sortir a finals de maig, més cap al juny, però a causa de les altes temperatures ja s'estan començant a fer visibles a cases i al carrer.
Fixa't.
I, de fet, les empreses d'eliminació de plagues estan contentes perquè han començat a treballar abans d'hora, 2 mesos abans del cicle que els hi tocaria.
Farà l'agost, que diríem.
Sí.
No només això, perquè resulta que, com per exemple els humans, quan a la llarga el nostre cos es fa resistent als antibiòtics, doncs a les paneroles els hi passa el mateix amb els insecticides que s'utilitzen per eliminar-les. I això està provocant un increment de les poblacions d'aquests insectes i, a més, que siguin més resistents.
Ai.
O sigui, les paneroles estan començant a mutar perquè...
Quan
nosaltres agafem un insecticida, fem flus-flus i les intentem matar, hi ha una part que sobreviuen i les que es queden allà mig estabornides se'n van, crien i es reprodueixen i els seus fills, diguem-ne, són més resistents a aquest tipus d'insecticida.
Són molt intel·ligents.
Qualsevol dia tindrem paneroles ninja.
Ja veuràs tu.
Com els Pokémon.
Però no sé si és un mite o no, però que diuen que podrien resistir un atac nuclear.
Ja, jo, a mi això també ho he escoltat a molts llocs i dic, no sé si passi.
És que ja us ho dic, sí, sempre sobreviuen les paneroles. En fi, a més la legislació que regula aquest tipus d'insecticides cada cop és més estricta i s'han hagut d'anar traient del mercat. Per tant, s'estan buscant nous mètodes per matar-les. En fi...
La trepitjada de tota la vida.
Home.
Ja està.
Sí.
Digues. Ara estava pensant, m'ha vingut una idea de bomber al cap. M'encantaria acompanyar un equip d'antiplagues un dia, en una girocleta. A veure què expliquen, a veure què fan. No
a
sé,
més, a tu la mascareta aquella tan complida et sentaria bé.
Jo t'hi deixo anar si passes 8 vegades després per la dutxa abans de tornar.
No, és una feina prou interessant, no se'n parla gaire, Ja ho pensaré.
De fet, he vist una dada que l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha incrementat el pressupost per lluitar en contra de les paneroles i destina 2,5 milions d'euros.
2,5 milions.
Em sembla poc per totes les paneroles que hi ha.
És veritat, al metro sempre se'n troba alguna. En fi, abans de canviar de tema, vull fer un petit apunt. Us en recordeu de la família d'ànecs que vam parlar, crec que la setmana passada, que estaven instal·lats a la plaça del Congrés Eucarístic, al barri del Congrés?
S'han mudat.
No, continuen allà, però és que a més resulta... O sigui, fins ara hi havia la mare amb 11 cries d'ànec i resulta que aquests dies s'han afegit 3 adults més.
Mídels.
Declaracions.
Llavors, això, que la zona continua ballada amb una tanca i que aquest estany s'ha convertit en una nova atracció al barri. Els veïns estan contentíssims i, de fet, volen mantenir aquest espai com un refugi climàtic.
Jo estic veient Rafa Sanauja tirant-li spa des d'un banc.
Sí, també.
Amb una bossa.
Has passat a veure'ls als aneguets o no?
Sí, diverses vegades. He fet amics allà, també. Està guai. Anem diversos, ens posem una gorra a quadros i portem una bossa de plàstic amb papers del banc.
Exacte.
I anem fent...
Sí.
Donem pa.
Molt bé.
Són molt agradables, aquestes que s'han afegit. Jo crec que són família.
Som feliços.
En fi, va, més qüestions.
Canvi de tema, sí. Tenim nova informació de la xarxa social X, antic Twitter, perquè resulta que Elon Musk va fer una piulada dient que es començaria a cobrar per publicar tuits als nous usuaris. Llavors, ell ha defensat que aquesta és l'única manera de poder plantar cara als comptes falsos que fan publicacions de manera automatitzada i que normalment s'utilitzen per fer campanyes de publicitat o per difondre notícies falses. I, a més, la pilada diu que la gran quantitat de comptes falsos de la xarxa social consumeix molt d'espai per a la creació de nous comptes i nous noms. Llavors, resulta que això ja s'està fent a Nova Zelanda i a Filipines, que ja paguen $1 l'any per poder, no només per piular, sinó per poder fer servir aquesta xarxa social. I això, Nova Zelanda i Filipines han sigut una mica els conillets d'Índies per provar si realment funciona, sí. I ara es vol implementar aquí. En fi, això sí, només...
$1 l'any, tampoc.
És el que ha dit. Jo hi vaig escoltar Elon Musk, les declaracions, i deia que era una cosa simbòlica.
Escolta'm, aquest senyor ja té prou calés, eh?
No, ja.
Calcula $1 per persona.
I a més et dic que des que va comprar Twitter...
Són 8.000 milions, eh?
Sí, es va gastar una pasta, però vull dir que ha tingut moltes iniciatives d'ara faré, ara treuré, ara...
Però no acaba fent res, No sé si us hi fixeu, que sempre diu molt i al final estem igual.
Ho posa una temporada, després ho retira, és una mercat...
Sí, crec que com toqui molt Twitter, d'aquí res creix una nova xarxa social i li pren el lloc.
Ja hi ha unes quantes, d'alternatives.
Sí, ja comencen a haver-hi, ja sonen...
Sí. En fi, aquesta mesura, per sort, només es refereix als nous usuaris i, de fet, el que he buscat és que si ets un nou usuari t'hauràs d'esperar 3 mesos per poder piular sense haver de pagar. Si tenia en compte això, en aquesta mateixa línia, els bots que fan aquests tuits automàtics podran programar tuits passat aquests 3 mesos i el problema continuarà existint. Vull dir que tampoc té gaire sentit aquesta mesura.
Embutxacar-se calés.
Sempre feta la llei i feta la trampa.
Sí.
En fi, no hi ha molts més detalls de quan començarà aquesta nova política, quina serà la tarifa dels nous usuaris i tot plegat, però bé, ho seguirem. A veure si Elon Musk fa més declaracions d'aquest estil.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Donem gent que va per feina però que mai es fa notar. Donem dones que s'enfronten als babosos i als babaus. Donem homes que són nobles i decents. Donem boques que no callen quan tot va contracorrent.
Que aquest és en Gavaldà, no?
Sí.
És molt bèstia com es pot arribar a identificar una veu, eh?
Sí, tant.
Amb una paraula, diguem.
Sí.
Sí, de fet, la que estem escoltant és la nova cançó d'en Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, que es diu Dona'm gent. Es tracta d'una cançó composta per en Lluís que reivindica la gent anònima que, sense fer molt soroll, lluita cada dia de manera constant per qüestionar el món que els envolta. Un cant col·lectiu ple d'inconformisme. En fi, em sembla una cançó molt bonica, molt optimista. I de fet, també ha sortit el videoclip, que ha estat gravat a Montblanc.
Ara que ve Sant Jordi.
Sí. És un videoclip molt senzill, que és un homenatge als músics de carrer, i que, tot i ser senzill, trobo que dona molt bon resultat. Surten ells dos amb la guitarreta, caminen per Montblanc, i van interactuant amb la gent que es troben, tot bastant improvisat, eh? I també entren alguns locals. Molt maco.
Em sembla bé.
Sí.
I tant aquesta cançó com el primer senzill que van treure el gener, que es diu Meva, formaran part de l'espectacle Sona la cançó, que és un espectacle que està fent gira des del 2022, que aquest any continua, i que està per tot el territori. Sempre exhaureixen entrades allà on van. I això els podreu escoltar. Aquest cap de setmana toquen a l'Ateneu de Banyoles, he vist. Però sí que s'han exhaurit les entrades. Però això podeu consultar-ho. I estaran de gira tot l'estiu per aquí a Catalunya.
Els anirem a veure.
I tant.
Doncs nosaltres que marxem amb en Gavaldà, juntament amb Joan Pau Chaves, que publiquen aquest Dona'm gent.
Donem dones que s'enfronten als babosos i als babaus. Donem homes que són nobles i decents. Donem boques que no callen quan tot va contracorrent. Donen gent que planta cara i que no es deixa trepitjar. Donen vols que volen pluja perquè es volen mullar. Els que no s'amaguen sempre sota el jazz. Donen rostres amb arrugues d'estima. Ei, dona'm! Donem gent que diu les coses però també sap escoltar. Els que no giren la cara quan l'insult els vol fer mal. Donem nens que creixen lliures i contents. Donem llàgrimes i riures, donem força i donem temps. Donem gent que no es resigna, donem gent que vol lluitar i que ho fan amb un somriure que despista el capital. Donem ulls que ben oberts volen mirar. Donem llavis que et rescaten del passat.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Des de que està la llebre aquí no perdem ni un partit. I no ens han fotut ni un gol.
És que si nosaltres diguéssim una llebre, s'aniria pel bosc.
Està dissecada, Josep Maria.
Sí, brava.
Els capella, amb una capella.
Què dius, ara?
Sí, clar, amb llums i tot. I...
Està bé, està bé.
I està fent la seva funció.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de Correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri Catic.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
28 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, però ara sí, arrenca el magazín de la caravana. Un dimecres en el que a partir de les 10 del matí ens espera la tertúlia esportiva ben carregada del que ahir va ser el partit de quarts de final entre Barça i PSG a l'estadi olímpic Lluís Companys. Així que escoltarem a David Balaguer, Júlia Cortines, la particular revisió del VAR amb Rafa Sanahuja, que també ens acompanyarà en aquesta tertúlia. I més enllà de les 11 obrirem finestra per escoltar en David Balaguer també amb les seves al·lèrgies quotidianes. I una mica més tard, a l'entrevista cultural, ens acompanyarà també l'actriu Meritxell Duró, que fins al 28 d'abril la podem veure al Teatre Aquitània, en la comèdia Esmodai, tota una proposta a cavall entre la comèdia i el thriller que ben segur ens farà riure, no us la perdeu. Arribant al punt del migdia, rebrem la nostra coach vocal, Clara Luna, amb qui farem una anàlisi del que va ser la sisena gala d'Eufòria. I just després, a 1:15, obrirem la nostra particular consulta per viure en salut de la mà del doctor Jacinto Valverde. I amb tot plegat arribarem a l'últim bloc del programa on descobrirem nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez, que avui ens parlarà de la Fira Medieval de Sant Jordi de Montblanc. A més, voltarem amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem programa amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja. Tot això avui dimecres 17 d'abril a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. Ara sí, a la nostra taula ja preparats. Olma Giró, bon dia.
Bon dia.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Arrenquem amb les seccions habituals.
La Caravana.
Palma, avui fem un tomb per la vida de qui?
Avui toca fer un tomb per la vida de Meritxell Duró, l'actriu de l'obra de teatre Esmodai, que aquests dies, i fins al 28 d'abril, encara queden dies, es pot veure al Teatre Aquitània de Barcelona. I avui, d'aquí, de fet, d'aquí poques hores, pujarà a La Caravana aquesta actriu per presentar-nos l'obra de teatre. I què dir sobre aquesta obra de teatre? Doncs que és una comèdia de terror, una comèdia de Xavi Morató, i que dirigeix Pau Dos. I si us sembla bé, si no, no ho fem, posem el teaser de l'obra, que vindria a ser el tràiler d'un... Si fos una pel·lícula al tràiler, doncs a l'obra, així sabem del que parlem.
Carinyo, tranquil, que les cases encantades no existeixen.
Hòstia! Ja hi ha aquest fons aquí!
Per què no podem dormir tots dos junts aquí? Si en Biel i jo som
amics! Som amics, i els amics no dormen junts, home!
No? Esclar que no, quines coses de dir!
Què t'he de dormir en una ouija?
Ho té tot! Esmodai! Ets aquí!
Perquè ens posem una mica en situació, com dèiem, és una comèdia de terror, per tant, passarem por, però també riurem.
Ara.
I els protagonistes d'aquesta obra de teatre són una parella que no tenen gaire res en comú, d'acord? Un busca emocions molt intenses i constants, i l'altre l'únic que vol és viure una vida tranquil·la i que el deixin una mica en pau. Però tot canvia en una nit, quan aquests protagonistes han d'anar a dormir a casa l'àvia d'un d'ells. I aquesta casa, segons expliquen, allò que diuen, segons diuen les males veus, està embruixada. Llavors, durant aquesta nit, quan passa que l'obra de teatre, els protagonistes es veuran obligats a enfrontar-se als seus propis fantasmes. Aquí és on entra la part de terror. En aquest cas, la Meritxell Duró, l'actriu que puja avui a La Caravana, fa d'àvia gairebé centenària, o sigui, una àvia molt, molt gran, molt adorable, de vegada, que comença l'obra de teatre amb un paper així com qui no vol la cosa, que la veus aparèixer per allà, que no s'entera gaire bé de la pel·lícula, que com dius, ai, qui fa aquesta dona aquí? Però que acaba sent un personatge cabdal per al desenllaç d'aquesta història, no? D'aquests personatges que ens agraden tant. A la Meritxell, a l'escenari, l'acompanyen els actors Jaume Casals i Àlex Ferrer, i Meritxell Duró, si ara ens esteu escoltant i no li poseu cara, o dieu, ai, em sona, però no sé de què, doncs segurament, i molt probablement, us soni pels seus papers a la Cubana. Durant uns quants anys ha estat actriu de La Cubana, en espectacles i obres com Gente Viene, el musical, o Campanades de Boda. També l'hem pogut veure al musical Golfos de Roma. I a la família Adams, per tant, això de fer por no és la primera vegada que Meritxell Duró doncs, intenta fer-nos por. Tenim moltes ganes de parlar amb ella, de preguntar-li moltíssimes coses. A mi, una de les que sempre m'ha generat més curiositat amb les persones, sobretot dones, que fan d'àvia, de personatges d'àvia, és com no cauen, per exemple, amb la sobreinterpretació, perquè és un personatge que pot esdevenir tan tresina i tan ràpid. De
dir, sí.
I en aquest cas no aconsegueix ser una àvia sense ser tan tresina, no?, que podríem dir.
Perquè, Olma, tu com faries d'àvia quasi bé centenària?
Jo com una tresina. És que a mi em surt la vena tresina.
Bé, tira.
Digue'm una frase. Comença una obra de teatre, digue'm alguna cosa.
Nena, tapa't.
Però ara estàs fent d'àvia, per favor.
Tenim aquí una sessió d'improvisació teatral.
Ara volia
fer d'àvia. Fem les dues àvies.
Doncs jo què sé. Doncs a veure, nena, que això ja està... No, tira cap allà.
Ai, per favor, que no porta la dentadura, que no l'entenc. Vocabolitzi'm.
Ja, estic molt gran, ja la dentadura me la deixo a casa. Ja, no tinc
ja es nota, ja. No tinc ai.
Radioteatro en les mañanas de Radio Estel.
Total.
Ho heu fet molt bé.
Clar, que sí.
Bravo!
Gràcies. Un camí no recorregut, ara, el teatre.
En aquest cas, fent un tomb per la vida de Meritxell Duró, i com diria en Rafa la seva frase del dia, i com diria en Lelutier, analicemos su Instagram, que només al final ens diu el que vol mostrar-nos la persona, però si ens fixem, si llegim entre línies, en un Instagram podem descobrir moltes coses, com per exemple que Meritxell Duró va com... La seva foto de perfil és una foto de perfil d'una dona amb el cabell curt, ella porta el cabell curt, té una mirada desafiant, però d'aquelles mirades que et deixen congelat, o sigui, et deixa immòbil, dius, ostres, amb aquesta dona no m'hi puc posar perquè no... Vull dir, vigileu perquè no en sortirem ben parats. Llavors, s'ha de dir que les fotos que penja amb els seus amics i estimats podem veure un altre tipus de Meritxell Duró, una Meritxell molt més deixada anar, divertida, vull dir, com que es treu capes. Li encanta, això sí, penjar fotos amb els fotocols de les obres de teatre que fa, amb el típic cartell que veiem al darrere. En té moltíssimes, amb gent diferent, però la majoria són amb fotocols al darrere. Hi ha alguna, i aquí em sap molt greu dir-ho, però ho hem d'admetre, tira una mica de boomer, és a dir, que penja la típica careta, el típic sticker, és com una foto que podria penjar el meu tiet, no passa res, però sí, sí, amb el hashtag aquell gros...
Hi ha gent per tot.
Sí, ja ens fa gràcia. També he vist que li encanta jugar amb el seu cabell i tenir-se'l de mil colors, perquè amb el poc que he pogut veure, doncs, portava el cabell lila, blau i ros. Diria que ara el porta lila, diria, si no se l'ha tenyit d'un altre color. Ah. Però si li agrada molt jugar amb el seu cabell...
I fa d'àvia amb el cabell lila o no. Si li posa una perruca?
Li porta una perruca de color gris i cabell llarg. És una àvia amb el cabell força llarg per ser una àvia, perquè normalment una àvia ens la imaginem amb el cabell curt. Doncs ella, a l'hora de teatre, porta una perruca llarga de color gris. I hi ha com a punt final i com a curiositat, que ningú ha demanat, però que la direm, li encanten els gossos. Encanten. I no sé si són seus, però penja fotografies de gossos diferents, fotografies fetes per ella. Així que aquesta és la vida que ens deixa entreveure Meritxell Duró i que avui pujarà a la caravana per presentar-nos Asmodai.
Està molt bé, això. Saps què fem, no?, també, la caravana?
Moltes coses.
Recordar, per exemple. Judit Vallès, tal dia com avui...
Tal dia com avui, el 1397, els contes de Canterbury... Sí, sabeu quins són,
com
no?
Ja m'has dit
tant. Compte. Van ser narrats per primera vegada davant la cort de Ricard II d'Anglaterra. Ah. Els contes de Canterbury, una de les obres més importants de la literatura anglesa i que ha fet nombroses contribucions a la literatura anglesa, a la literatura en general, molt importants.
Una d'aquestes obres inspiradores, que després han donat peu, no?, a moltes versions i reinterpretacions.
Exactament. Tal dia com avui, el 1877, es concedeix el títol de ciutat a Sabadell, tres mesos després que l'Ajuntament realitzés la petició.
I què era abans?
Una
aldea?
Sí, un barri? No ho sé.
Podria ser un barri de Barcelona.
Però vaja, Sabadell va passar a ser una ciutat més, el 1877. El 1888 es constitueix a Anglaterra la Lliga Professional de Futbol, per primer cop formada inicialment per 12 equips.
I 100 i escaig anys després se'ns elimina el Paris Saint-Germain. Molt bé. Com riu la Judit.
El 1912...
Estic intentant que és feliç quan la gent pateix. Quan la resta del món està patint, ella...
Menys les paneroles.
No, saps què passa? Com que no m'agrada el futbol, tothom avui està molt trist i a mi no m'afecta.
I a tu et dona igual. I dius,
No. Però has notat, que la gent pel carrer viatja amb el cap cot.
Sí, al metro hi havia un ambient de tristor absoluta.
Hi ha silenci. És nota, avui.
Sí.
És nota.
I clar, no formo part d'aquest col·lectiu. Bé... Seguim. El 1912, Harriet Quimby es va convertir en la primera dona a travessar el canal de la Mànega pilotant un avió. Va enlairar-se de Dover, Anglaterra, amb Roma, Calais, França, i va fer un vol de 59 minuts. I parlant de vols, el 1964, Geraldine Jerry Mock es va convertir en la primera dona a completar una volta al món per l'aire en solitari. Tot això un 17 d'abril.
Aventureres.
Exactament, sí. Molt aventureres. Seguim. Què més va passar el 17 d'abril? Un 17 d'abril del 2011. Sabeu què va passar?
No.
Us dono...
De 2011?
Sí, 17 d'abril del 2011. Us dono una pista, d'acord?
Vinga, va. A veure. Compte, això.
Un 17 d'abril del 2011 s'emet als Estats Units el primer capítol de la primera temporada de l'aclamada sèrie Joc de Trons a la cadena HBO. No sou gaire fans de Joc de Trons, perquè veig.
Sí.
Ah, d'acord.
Jo no he vist ni un capítol.
Ni un capítol.
Perquè... Jo vaig ser molt fan de Joc de Trons.
He preferit no començar-lo per no crear-me un altre
dic. És que jo tinc la impressió que és d'aquestes sèries que... són tan bèsties en
si... Molt ben feta.
Que jo les patiria més que les gaudiria. No sé, segur que està molt ben feta.
És possible, perquè pateixes molt, eh?
Clar, perquè hi ha molta mort allà i molta tortura.
Cada capítol es mor un.
Ai, no, però mors a més, a veure quina és més bèstia i més exagerada.
Sí, són bastant heavy.
Per tant, jo aquestes coses, a mi donen Frasier i Friends.
Per mi aquesta sèrie a casa meva és d'aquelles que es veuen mínim un cop a l'any, saps?
O sigui, sí?
Mínim un cop a l'any toca i sencera, però eh?
Totes les set temporades que té, quantes
tenen? Sí, suposo que es anirà esplaiant aquest temps, aquí cop poc mare. Serà
i tu com a fan, i vosaltres dos com a fans de Game of Thrones, com valoreu el final? Que tothom diu que no... Que no va estar a l'alçada, no?
A mi no em va agradar.
A mi tampoc. Passa una mica com Los Serrano, o què?
Home.
Ja. Sí, és un bon paral·lelisme, no? Al final...
Paral·lelismes.
Vaja.
Bé, seguim.
Volaria
amb...
Antonio Resines a Juego de Tronos.
Eh?
Estaria guai.
Sí, sí, tallant pernil.
Tallant pernil i diem, tira per allà, tira per allà.
Exacte.
Seguim amb Tal dia com avui. Sí. El 2014 es va descobrir el primer planeta extrasolar de mida semblant a la Terra a la zona habitable d'un altre estrell. Ella. Això es va descobrir per al telescopi espacial Kepler de la NASA i sabem que hi ha un planeta molt semblant a la Terra, molt lluny d'aquí, i que vés a saber, potser...
Molt, molt lluny, eh?
Molt, molt lluny, sí.
Per cert, que ara que has dit 2014, el 17 d'abril del 2014, per tant, fa 10 anys, ens deixava Gabo, l'escriptor colombià.
Sí, Gabriel García Márquez,
El coronel no tiene que le escriba, 100 años de soledad, un dels grans clàssics de la història i Nobel. Novel literari.
Avui ell diria, havia que recordar. Li encantava començar les novel·les.
Sí, sí, sí.
T'has avançat el del dia com avui, però no passa res. Qui més? Qui més va néixer un 17 d'abril? La cantant mexicana Chabela Vargas.
Ay, de mi llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona de un campo lirio, el que no sabe de amores.
Qué bona que era, tío.
Fantàstica, però
i com l'estimo.
Us confesso que ara tinc por que cada versió que escoltem d'una cançó s'escolti alguna cosa, saps? Sorpresiva.
La Chabela...
Ai, de mi llorona. També podria ser.
De la Chabela et podria sortir, sí.
En fi, Chabela Vargas va néixer el 1919, va ser una cantant de Mèxic i de Costa Rica, reconegudíssima i creadora d'aquest himne internacional preciós, La Llorona. El 2007 va ser distingida amb el Premi Grammy a l'Excel·lència Musical de l'Acadèmia de les Ciències i Arts de l'Enregistrament i va morir el 2013 a l'edat de 93 anys.
Deia algú, i jo li compro molt, que m'agradaria saber plorar com rei a Chabela Vargas, o a la inversa.
I ho deia amb una veu molt, molt rasgada. No?
Sí.
En fi...
Grans amics, per cert.
Molt amics.
Molt amics.
Explica'm això.
Bueno, sí, perquè es van conèixer...
Amb el Chaplin van coincidir?
No, amb el Chap. Amb Joaquín Sabina. Amb
Joaquín Sabina van coincidir a la cantina d'una plaça molt coneguda de Mèxic, on sí, anava sí, sempre Chabela Vargas a sopar i a prendre els seus licors.
I evidentment...
Va tenir problemes, amb l'alcohol, Chabela Vargas.
I Sabina. Llavors, sí, clar, es van conèixer i es van comprendre molt, perquè tenien un perfil, no?, nocturn, etc. A part que a tots dos els encantava la festa mexicana.
Sí, sí,
sembla
sí,
ser que és guai, la festa mexicana, no sé.
Ja t'ho diré.
Vale. En fi, qui més va morir un 17 d'abril, com ja hem dit en Gabriel García Márquez, del 2014, i també el 1790 va morir el polític nord-americà Benjamin Franklin.
Ah.
Déu-n'hi-do, el 17 d'abril, eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
Dia assenyalat.
Anades i vingudes.
Sí, i per acabar, amb el tal dia com avui, avui és l'aniversari de la Victoria Beckham. Canvi una mica brusc, eh?
De Llorona a Llorona, saps el que vull dir?
La música és increïble, eh? Passes d'un extrem a l'altre.
Sí.
Estava en el mood, nit mexicana...
Ara,
ja, melancolia...
Per trencar una mica.
I de sobte les Spice Girls.
Sí. Quants anys fa la Victoria Beckham?
En fa 50. Fa 50 anys.
50 només?
Sí. Va néixer el 1974.
No sé, pensava que seria una mica més gran, no sé per què. però val 50 ja
50
està.
50 anys, sí. En fi, Victoria Beckham, la excantant de les Space Girls, ara dissenyadora, famosa en general, ara celebrity.
És famosa.
Sí, és famosa, fa una mica de tot. Va néixer al 74 i, com dèiem, avui compleix 50 anys. Així que, felicitats, Victoria.
Rafa, anem cap a la frase del dia.
La gent parla molt, es diuen moltes coses. Anem a analitzar què diu la gent.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
A comisserida!
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Faneu ja.
A veure, avui us faré el context abans, perquè sí. Si no entendreu absolutament res. Es tracta d'un moment en què un reporter s'apropa a una terrassa, el típic reporter tipus girocleta, que va amb el micròfon, sí, sí. Podríem dir, on hi ha un grup de joves d'uns 18-19 anys per fer doncs, preguntes, enquestes, etc. Uh-huh. Una mica capcioses sobre... Ai. Les eleccions, que se'ns venen a sobre.
Capcioses,
eh? Sí, allò que... Jo tinc la sensació que va pillar una mica al jovent. I la típica enquesta de reporter de carrer, doncs tranquil·lament agafa un noi i passa això.
¿Puedo preguntar si sabes a quién vas a votar en las próximas elecciones de Cataluña?
Creo que al PSOE.
¿Al PSOE? ¿Te gusta Salvador Illa?
No, no sé quién es.
O sigui, recapitulem.
Aquestes coses passen.
Te puedo preguntar si sabes a quién vas a votar en las próximas elecciones de Cataluña. El jove diu, creo que al PSOE. ¿Te gusta Salvador Illa? No, no sé quién es. Com deia l'Elutier, analitzem la frase. Creo que al PSOE. El creo que ja dona una idea de que massa idea del que va contestar no en té. És la típica muletilla que s'utilitza per guanyar temps, perquè el teu cervell
pues no sé.
Analitza la situació i per trobar una sortida digna, o prou digna, o que a tu et soni digna, com a mínim. També hagués pogut fingir, per exemple, una trucada de telèfon, una no puc, que m'estan trucant,
sí, sí.
O un infart de miocardi, no. Però el seu cervell tira per allargar la... Creo que al... I llavors localitza una resposta vàlida. El seu cervell... Diu, ai, mira, tal, al PSOE, sense tenir ni idea del que està dient. Sí sap que és un partit polític, sap que alguna cosa important passa amb ell, li sona molt, però si m'apures diria que no sap si és d'esquerres, de dretes, català, no sap res. I ara ve el drama. Quan el reporter li pregunta si li agrada Salvador Illa, recordem, líder del PSC a Catalunya, diu que no. Diu que no. La primera sorpresa, dius que votaràs un partit i es pressuposa que, clar, si votaràs és que t'agrada el seu tarannà, t'identifiques d'alguna manera, coneixes una mica, però aquest noi no sap res de res. També podria ser una nova forma de votació.
Pot agradar el partit, però no el candidat, eh? És estrany. Sí.
No ho sé. També podria ser, dic jo, una nova forma de votació. Votar el partit que menys t'agrada per tenir tema de conversa i veure com fan el ridícul, saps què? Mm. Votaré al PSOE i a veure com s'estavellen un i altre cop, saps? Però diu no i de seguida li agafa un atac de sinceritat. No sé quién es.
Cosa
que ens temíem tots, amic jove enquestat. Lo curiós és que sàpigues on és casa teva, perquè sense demonitzar tothom, que hi ha joves molt vàlids i molt implicats, i ara miren al cap, per exemple, Leonor o la filla de Maritxalar, hi ha molts altres que si no els hi parles de youtubers o d'influencers, no tenen ni idea de res. Però a favor de les enquestes de carrer i de no tenir ni idea de res. Segurament aquest noi viu més feliç que Ernesto Ekaizer, per exemple, que sap de tot.
Què diria Ernesto Ekaizer?
Ui, no es pot... No és una frase, lo d'Ernesto Ekaizer.
No, clar, és una frase...
És un discurs de 10 minuts.
Clar. És una frase de 10 minuts.
Molt analitzable, també,
sí,
segurament.
Sí, sí, sí.
I, en fi, aquesta és l'anàlisi d'aquesta maca situació.
Està molt bé. Anem a la girocleta, va.
Si este caballo viene de bonanza...
Ara no pot.
Declaracions inèdites de Rafa Nadal a Olma Giró. El podem escoltar?
Entrevista exclusiva. Ara no puc.
Ara no puc.
Ara no puc. He de dir que se m'ha parat el cor, o sigui, em penso, dic, que s'acaba de colar, quin àudio. Dic, no, jo no he parlat, no he obert la boca.
He de dir que Rafa Nadal, que escoltàvem declaracions d'ell aquest matí en el Temps d'Esports, sí, cada vegada sembla més un imitador de Rafa Nadal.
Sí, sí, molt d'acord.
Ara no puc.
Sí. Ara puc.
A veure, exclusivíssima l'entrevista que vam fer-li a Ràdio Estel.
Jo la vaig escoltar íntegrament.
Va ser l'únic micròfon que va respondre.
Ara puc.
És una paraula, eh? No és una frase.
Ara puc. Però mira, va veure la Carxa pel micròfon de Ràdio Estel i va articular dues paraules. Tres paraules.
I recordem que la pregunta era, jugaràs demà? I et va respondre, va dir, ara no puc.
Ara no puc.
Demà ja veurem. Ara no puc.
Ai.
Molt guai.
Ai, avui però on va la jugleta?
Avui no parlem de Rafa Nadal, avui parlem de l'espectacle del Cirque du Soleil. Home. Alegria, l'emblemàtic i el mític espectacle, perquè ha tornat a Barcelona.
Alegria, el que tarda en començar, també.
Arrenca sis setmanes després de les primeres notes.
Però a mi m'encanta, l'inici.
T'encanta l'inici, eh?
Sí, la deixaria. I tothom sap quina cançó és, més amb el començament. Bé, doncs, com dèiem, aquesta emblemàtica companyia de circ ha tornat a la capital catalana amb el seu mític espectacle Alegria, 30 anys després de la seva estrena, però no és exactament el mateix espectacle. És un espectacle reinventat, amb una nova mirada, i que, o sigui, ha fet la volta al món i ha captivat a tot el món. Perquè us en feu una idea, l'han anat a veure més de 14 milions de persones.
Quina barbaritat.
És una barbaritat, sí. 14 milions de persones en 255 ciutats diferents. O sigui, aquest espectacle ha fet literalment la volta al món.
Això en 30 anys.
Sí.
Sí, clar.
Sí, des que es va estrenar, ara fa 30
anys.
Que si és el
mes passat, és
millor. No, han tingut pas temps a recórrer. Sí, no. En aquest cas, a Barcelona es pot veure la Gran Carpa, que està a l'Hospitalet de Llobregat, i normal que sigui gran, perquè és que a dintre hi caben 2.400 persones. Dintre d'aquesta carpa, les entrades, hem de dir que no són barates, però val la pena, perquè és un espectacle que algun cop a la vida...
Sempre és relatiu. Qualitat-preu.
Sí, exacte. Yeah. Al final, que estàs igual, de la mateixa manera que pagues potser molts diners per menjar un bon restaurant, doncs per veure un espectacle un cop a la vida s'ha de veure. Llavors, no sé vosaltres, però a mi tot el món del circ, i des que era petita, com que m'ha generat moltíssimes preguntes, com per exemple, com viuen, si viuen en una caravana, no?, els artistes, o si estan en un hotel, si els nens que tenen, o els nens petits que hi ha per allà, perquè al final són famílies, molts d'ells, doncs si hi ha com una mena de llar d'infants, com un professor del circ, quantes hores al dia entrenen, qui dissenya les coreografies... És com que, no sé, però hi ha com molt misteri en el món del circ, perquè a mi tinc moltes ganes de saber moltíssimes coses. Llavors he dit, anem-nos a posar manos a l'obra, i el que farà avui la Girocleta és desplaçar-se fins a aquesta Gran Carpa, fins a l'Hospitalet de Llobregat, perquè en aquelles hores estaran entrenant els artistes, perquè aquests dies doncs estan representant les funcions, però entre entrenament i entrenament, entre exercici i exercici, ens podrà atendre, atenció, en Gamal Tunizziani. I direu, qui és en Gamal Tunizziani? Doncs és un trapezista veneçolà que surt en el número final d'Alegria, del Cirque du Soleil. Que per qui no hagi vist l'espectacle, el número final d'Alegria és el més bestial.
Apoteòsic.
És de pell de gallina, d'estar tota l'estona com el partit d'ahir del Barça, patint a partir del minut 15. Doncs el número final d'Alegria és igual. O sigui, us heu d'imaginar, quatre trapezis, són trapezis flotants, volants. Llavors, esteu en el circ, a dalt del... O sigui, en el sostre, hi ha penjats i flotants quatre trapezis, com si fossin quatre columpis, a 10 metres. O sigui, 10 metres és una bestiesa saltar de 10 metres. Sí. Llavors, en aquests trapezis, els artistes el que fan és, doncs, penjar-se i van saltant, i a això un costat, i a l'altre costat hi ha dos trapezistes més que estan de genolls capgirats, i quan uns trapezistes salten, Els altres que estan a l'altre costat els hi agafen les mans i passen d'un lloc a un altre.
Mare
és a dir, literalment volen, volen. Mentre es van d'un trapezi a un altre, doncs volen a 10 metres.
Sí, sí.
Evidentment a baix, o sigui, a sota hi ha una xarxa. Jo el dia que vaig anar a veure l'espectacle, una artista va caure, però clar, amb la xarxa va caure bé, però de, vull dir, és que posa la pell de gallina perquè és espectacular. Llavors, en Gamal Tunisiani, que ens entendrà avui, ve d'una família d'artistes del circ, i és, ell i els seus quatre germans, són cinc, són la tercera generació d'una família cirquensa, o sigui, serà molt interessant el seu testimoni, perquè al final li ve de sang.
Sempre són sagues, veritat?
Sí, sí, sí.
Sagues,
hi ha molt.
Sí. Ai, no sabia que al circ també hi havia sagues.
Sí, tant.
Sí.
Sí.
Doncs jo tinc, dius, ostres, tres generacions fent circ, i a part d'estar en el Circ de Soleil, en Gamal doncs, té com un número a part amb els seus cinc germans, que crec que la majoria són trapezistes, o sigui, es dediquen a volar pels aires.
Déu-n'hi-do.
I si us sembla bé, us porto quatre curiositats sobre el Circ de Soleil, que crec que no les sabreu.
A veure.
Anava a fer com si hi hagués alguna sintonia. No hi ha cap sintonia, continuem amb alegria. Quantes hores, és una pregunta, eh? Quantes hores creieu que han hagut de destinar, de dedicar, per fer tot el vestuari d'aquest espectacle?
Uau.
Està calculat, això?
Moltes.
Sí.
Moltes.
Un número d'hores.
Hores. A veure, un dia té 24, jo què sé. No sé ni multiplicar, tio.
Un número. Més de 1.000, segur.
3.000.
Jo ho diria mai, no sé, que és mig any de feina o un any sencer de feina.
Mira, s'hi han dedicat 20.000 hores.
20.000 hores. A què equival, això?
20.000 hores. Doncs si un dia té 24, 20.000 entre 24. És una bestiesa. Clar, si treballessin tot el dia...
Cadascú que s'ho calculi a casa, però aquí som negats. Per
clar, han hagut de fer 96 vestits i 533 elements que podrien ser, doncs, barrets, sabates, etcètera.
Ho fan ells mateixos?
No ho fan els artistes, ho fa un equip de dissenyadors i de modistes en una seu central a Montreal del Cirque du Soleil, perquè hi fan tots aquests vestits a mà, perquè siguin molt més còmodes pels artistes. Sí. Els dissenyen a mà.
Una cosa, 20.000 hores m'ha sortit que són 833 dies. Per tant,
dos anys i pico.
Sí, però si parlem de que aprofiten les 24 hores, que no seria així, per tant...
Quatre anys de feina.
Sí, quatre anys de feina, eh?
Clar, no, el vestuari és espectacular, ja us ho dic, tant el vestuari, música en directe... És que només dius, mira, si ets dissenyador, només pel vestuari val la pena anar-hi. Llavors, per anar acabant, el 40% dels artistes del Cirque du Soleil, gairebé la meitat, són atletes de competició retirats, ja siguin, doncs, d'olimpiades, de gimnàstica artística, i això es veu perquè, clar, el nivell és al·lucinant, al·lucinant. Llavors resulta que tenen també un equip de viatges, aquests artistes viatgen amb ells, llavors aquest equip de viatges, doncs, els hi organitzen les estades, on s'allotjaran, etcètera, un equip de viatges, i, evidentment, doncs, tenen un equip de xefs, i en quatre xefs que viuen amb ells, estan amb ells, i que els cuinen, i en total, del dia, 250 menjars diaris fan aquests quatre xefs. Clar, perquè l'equip que hi ha darrere el Cirque du Soleil és de 114 persones, l'equip. Vull dir, clar, és que és una envergadura que... Déu-n'hi-do.
I perdona, no sé si ho saps, però la carpa on actuen la traslladen també.
Sí, la traslladen i s'estan 8 dies només per muntar la carpa. Sí, 8 dies amb diferents operaris especialitzats només per muntar aquesta carpa, que a part està feta d'un color especial perquè el sol doncs no hi faci tanta calor.
Que fort.
I com a curiositat, es necessiten 550 ganxos perquè la carpa no voli.
Uau.
I pot aguantar vents fins a 120 km per hora. És a dir, que aquesta carpa podria estar a l'Alt Empordà, podria passar el Cirque du Soleil a l'Empordà. Així que, ja ho sabeu, avui a la Girocleta parlarem amb aquest trapecista veneçolà, tercera generació d'una família del circ, en Gamal.
Tinc moltes ganes d'escoltar-lo. Tot plegat serà cap a quarts de dues del migdia. Abans, però, anem a la propera estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, cap on anem avui?
Doncs mira, avui parlarem de divorcis i per fer-ho hem d'anar a l'estació de Charing Cross, a l'estació més cèntrica de Londres.
Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño.
Ara no puc. Ara no pot.
En Rafa Nadal ens perseguirà,
ah,
eh?
Sí,
En fi, resulta que una parella britànica portava 21 anys casats, el senyor i la senyora Williams, i van descobrir que realment estaven divorciats contra la seva voluntat per un error informàtic d'un bufet d'advocats del Regne Unit.
Es van equivocar de...
Es van equivocar al fer clic en un ordinador i els van divorciar.
Però
després
ho
van, 21 anys.
Ho van saber això quan van anar a divorciar-se, no?
No.
No, sí, ja està. Ja està fet.
Què ves? No volien divorciar-se ells, no tenien...
No, com es van assabentar? És
curiós saber com es van assabentar. Ara us ho explicaré, però primer moment, deixeu-me posar context, perquè aquest bufet d'advocats que va tenir aquest error informàtic és un bufet molt prestigiós al Regne Unit, sí. Es diu Bardack, i està dirigit per una dona que es diu Ayesha Bardack, una dona molt famosa, que se la coneix com a la diva dels divorcis, d'acord?
Ai,
la diva dels divorcis.
La diva dels
divorcis.
O sigui, ha representat casos molt polèmics, per exemple, ha representat prínceps de Qatar, milionaris de Malàsia, empresaris, futbolistes internacionals famosos, gent de la reialesa, en fi, que bàsicament aquest bufet d'advocats ha aconseguit guanyar casos de divorcis de gent amb molta, molta pela.
Val.
De fet, l'empresa, ja ho diu a la seva web, diuen, es defineixen com a best divorce lawyers, els millors advocats de divorcis, i segueixen posant especialitzats en casos familiars del patrimoni i d'ultra-alt patrimoni.
Ultra-alt patrimoni.
Sí, no sabia que existia aquest
concepte. És com els televisors, l'alta definició i l'ultra-alta definició.
Exactament.
Sí, sí, sí.
En fi, ara us explico el que ha passat, perquè, o sigui, el bufet aquest, el Bardack, va tenir un error informàtic,
sí,
sí. I el que va fer va ser, o sigui, ells havien de divorciar a una parella, es van equivocar, van entrar com en el perfil del senyor i la senyora Williams i van clicar sense voler accidentalment i l'expedient electrònic del senyor i la senyora Williams automàticament